la tarda, és dijous 20 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que de moment dura més que l'Istres i un enciam junts. Arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amno, José.
La caravana. Amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana i quina serà la pregunta del dia?
Què tenen en comú una dona japonesa de 65 anys, l'Estació Espacial Internacional i Instagram? De seguida us ho explico a la caravana de la caravana. I avui sortiré al carrer una altra vegada jo sola per preguntar als amables veïns del barri de Sants de Barcelona quines són les vostres excuses preferides i en quines situacions les feu servir.
Què vols, que t'hi acompanyem o...?
Sí, vull que algun dia vingui algú amb mi.
Ho farem. És dijous i volem posar a debat una qüestió que fa anys genera diversitat d'opinions, la desobediència civil. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs tot plegat arran de les activistes que van llançar una llauna de sopa a un quadre de Van Gogh protegit per un vidre. Quins són els límits de la protesta? Què preval? La lluita contra el canvi climàtic o la conservació de l'art? En parlarem de tot plegat amb Jaume Osete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
Enguany, una de les escoles més conegudes del món de ball, tant a nivell nacional com internacional, celebra ni més ni menys que els 51 anys de la mà de la seva fundadora, coreògrafa i ballarina, Coco Comín, que avui ens visitarà la caravana per celebrar aquesta fita i amb ella repassarem tota la seva trajectòria.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats, Andreu.
I avui ens volem preguntar com pot ajudar l'esport en la maduració dels adolescents. Ens ho respondrà el psicòleg esportiu Oriol Mercader.
A les 5 de la tarda, la caravana fa ruta pel món de la sostenibilitat, la música i el benestar, Nina.
I com sempre ho farem de la mà de Xamiró. Amb ella saludarem a Joan Marc de Miquel, membre de la xarxa d'experts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. A més, un dijous més tindrem amb nosaltres a la coach psicoterapeuta Montserrat Llares, amb el seu espai per sentir-se bé.
I no aparcarem la caravana sense abans escoltar un nou reportatge, Andreu.
Cada vegada hi ha més peixos de piscifactories. Avui el reportatge de Ruth Caral ens parla del món dels peixos des del punt de vista de les llotges de Catalunya.
Per cert, que com dèiem a l'inici d'aquest programa i com heu pogut sentir els informatius d'aquesta casa, Liz Truss, la ministra d'Anglaterra, acaba de dimitir, i per cert, també que a 3:45 de la tarda connectarem amb Londres, anirem de la mà de Jimmy Barnes cap a Londres i sabrem com s'està vivint tot plegat. Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Andreu González, abans de tot plegat, però aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui una mica de feina difícil, he de dir. Clar, jo anava amb la il·lusió, perquè em fa gràcia, la veritat, mirar els Instagrams de gent amb més de 50 anys i així regirar-li, doncs, l'Instagram a Coco Comín. Però, per sorpresa meva, perquè estava convençut que en tenia, doncs no en té. Però qui sí que en té de perfil d'Instagram és la seva escola. Però us puc ser sincer?
Sempre.
Home.
He hagut de tirar enrere perquè m'he posat ben nerviós. No per cap de les meves manies ni tocs, eh? Sinó perquè he entrat al perfil i el primer en què m'he fixat és la fotografia d'una noia, aparentment més gran que jo, que té una flexibilitat, bé, més que notable. Perquè jo amb prou feines m'arribo a tocar els peus quan estic de peu, diguéssim, sense flexionar els genolls, i ella, doncs, es veu la foto amb la cama ben estirada amunt, fent l'espagat vertical.
Tu gairebé no hi arribes, no?
No, no.
A mi em queda 1 metre i mig per arribar-hi. Saps el que vull dir?
No, no, em costa bastant, la veritat. Però llavors aquí hem anat una mica més coixos, no? Però bé, en aquest perfil he trobat fotografies de la Coco Comín i he de dir que només per l'art i l'energia que desprèn l'he de provar. Potser sóc jo, que vinc del món de l'artístic en patinatge artístic i sempre m'han fet mirar les mans. Veig només una foto del 3 de setembre de 2020, la posició de les seves mans, i a mi ja em flipé. Però si alguna cosa m'ha flipat encara més, és una foto-vídeo del març de 2020 on es veu amb la pota aixecada ben amunt i que se l'agafa Coco Comín, eh?
Pota, eh?
Pota. Sí, m'agrada dir pota.
Home.
Que és,
els italians...
Que és coco comina.
Li diuen la gamba.
La gamba, sí senyor, sí senyor.
Molt bé, has vist? Estàs aprenent, eh?
Ai, anem cap al toc, Andreu, va.
A veure, el d'avui no sé exactament si és un toc, però és una cosa que faig bastant a diari i que la mascareta al metro ajuda bastant. Canto per dins, movent els llavis.
Ah, sí?
Sí, quan escolto música.
Movent els llavis?
Sí, 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 o sigui, la canto.
Fas playback.
Exacte, faig playback i he decidit dir-ho avui perquè al metro... ha entrat una noia que també crec que li passa i he pensat, aquesta cara a mi se'm queda quan la gent em veu que faig aquestes coses.
Sí, que l'has vist una cara de quadro,
sí,
eh?
Sí, dic, quina vergonyeta, la veritat. És una mica estranya, és una mica cara de mico, saps?
Ho tornaràs a fer, llavors?
Clar, jo sempre ho faig, però amb una mascareta posada. Així no se n'entera ningú.
Mare de Déu. Odies la gent que...
Us en recordeu que us vaig dir que odiava la gent que et deia bro, germà, hermano?
Sí.
Va, doncs va bastant per aquí, perquè odio la gent que porta els pantalons que se'ls hi veuen els calçotets. Em posa molt nerviós. No et pots posar els pantalons de forma correcta, si us plau?
Absolutament d'acord, Andreu.
És que no podem anar així, eh?
Sí, 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 sí.
A més, el caminar deu ser incòmode, eh? Ens ho diu l'Ester des de recepció.
Sí, sí.
Què et fa feliç?
Doncs sabeu que les olors, com la música, doncs et donen moltes vegades felicitat, no?
Mm. Correcte.
Doncs, tot i que sigui estrany, l'olor dels bolets m'encanta. I no parlo dels bolets cuinats, que òbviament també m'encanta.
Estàs parlant d'aquella olor a molsa, humida...
Ai, sí, sisplau.
Humit, oh.
Sí. Allò que vas a collir. No, com es deia?
A caçar.
A caçar.
Però
els
no
bolets.
Caçar, eh?
No, a caçar.
A caçar.
A caçar, això. Doncs quan vas a caçar bolets i després els has de netejar, els has de triar, m'encanta aquesta olor.
Mira, a mi em fa ràbia que la gent digui a caçar bolets.
Sí,
no
a mi
també.
No vas
a caçar bolets.
Tu vas a buscar-ne.
No vas a... Clar, els busques...
O a collir.
Uf, de veritat, encara. Eh?
Ja?
Sí, sí, esteu? Perdoneu, ho havia de dir.
No entraré en debats absurds. Propòsit que ahir et vas fer.
No he fet la rentadora de bambes. Tu, Joan?
No.
Malament, vaja. Els dos suspesos.
Bé, jo ho he de dir, jo em puc excusar, que després parlarem de les excuses,
ui,
no?
Ui,
perdoneu.
Sí, sí.
Tot bé, Andreu?
Sí, sí, la llengua de vegades se me'n va.
Veus, una excusa, és broma.
És que, no, així no es pot fer, eh? Ni negustir.
És que ens estimem molt.
En fi, jo he de dir que n'he fet rentadora de bambes, perquè bàsicament no tenia tantes bambes brutes com per posar una rentadora només per un parell de bambes, ni tampoc tenia més roba per posar una rentadora. Mm-hmm. Que amb els temps que corren, no posem rentadores d'una cosa, sisplau.
Ho has fet per l'ecologia?
No, ecologia no, perquè ens quedem sense aigua, eh?
Bueno, per l'ecologia.
Clar.
Ah.
Andreu, per favor.
Que malament, Andreu.
Uf, nou propòsit avui, va.
Mireu, veient el perfil de l'escola de la Coco Comín, doncs m'ha fet pensar en què m'he de posar a fer més flexibilitat, és a dir, a ser més flexible. No, he de dir que no hi confio massa, la veritat, però el propòsit me l'he fet, que ja és un primer pas, i l'important és participar, diuen, no? Llavors, jo participo.
Està bé que participis.
Ja veurem demà si arribo dret o ajupit, perquè m'hi he quedat amb la posició.
Gràcies, Andreu.
A tu.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda. Tota la informació que no hi entra en un informatiu normal ens la porta Nina Agustí amb la seva cara B. Nina.
Correcte. Doncs avui, com bé anuncia Joan, torno a donar les notícies de la cara B. I he de dir que no em desagrada pas, eh? O sigui que m'està agradant.
Compte, Núria Ros.
No, compte res. Aquí cadascú té la seva feina, o sigui...
Va, tira, primera notícia.
Va, no
em posis
en lius. La primera notícia d'avui és... la primera notícia. Va, 30.000 euros, un astronauta i Instagram. Què? Bona barreja? Curiosa,
no,
oi?
No entenc res.
Sí.
Exacte, context. Anem a posar-nos en situació. Recordeu l'estafador de Tinder?
No.
Sí. Val, hi ha una doncs sèrie.
Sí, hi ha un documental a Netflix que es diu El estafador de Tinder. Val? Explico qui era aquest estafador. Bé, per aquells que no ho sàpiguen, com tu, Joan, i els que ens estiguin escoltant que no ho sàpiguen, l'estafador de Tinder és un jove que va seduir i enganyar diverses dones del món, a través de l'aplicació de cites. Feia match, que és coincidir, amb alguna dona, i el que la dona... És que m'has despistat, Joan. M'has despistat, Joan. Va, va, Joan, concentrem-nos. No dius res.
Posi,
avui estàs sol, Joan.
Normalment, excuses, eh?
Normalment els ganivets van i venen, i avui no, em sento molt sola.
Voleu tirar, que estem fent un programa de ràdio, per favor.
Vale, ara sí que veig el ganivet.
Va,
molt
va,
bé.
Va.
Doncs això, que el noi feia maig amb alguna dona i, el, i la dona, doncs, amb ell, no? Llavors, la dona s'estalquejava el noi, com fa l'Andreu i acaba de fer.
Efectivament.
El que veia en el perfil era un fill d'un magnat dels diamants, d'acord? És a dir, un tio forrat de calés.
Val.
Sí? Les noies sortien amb ell, vivien una vida plena de luxes i després el noi les enganyava. Per què les enganyava? El que feia és... deia que estava en perill de mort, que tenia uns enemics que el perseguien i demanava molts diners, però molts diners, a cada una de les seves parelles d'arreu del món. I bàsicament, doncs això, el que feia amb aquells diners era tenir cites amb altres dones, cites de luxe, òbviament. I així, doncs, una darrere de l'altra, val? Tot això ho podreu trobar en aquest documental, eh? L'estafador de Tinder, que realment el recomano. Doncs ara han enxampat un nou estafador. Ah. Alerta. Amb tots vostès ha arribat el fals astronauta rus.
Fals astronauta rus.
Fals astronauta rus.
Ho té un tot, home... aquest home, eh?
Sí, 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 espera't. Aquest home ha sostret 30.000 euros... 30.000 euros a una dona de 65 anys del Japó fent-se passar per un astronauta que necessita diners per tornar de l'Estació Espacial Internacional, segons el diari Yomuri Shimbun.
El típic viatge que has de pagar, el bitllet senzill de 30.000 euros per tornar perquè t'has quedat penjat,
penjat
a l'Estació Espacial. Mira, jo et diré dues coses.
Digues.
La primera la puc dir amb total tranquil·litat i és que em sap molt, molt, molt greu per aquesta dona de Japó de 65 anys.
Correcte, sí, sí.
La segona la diré per, amb la boca petita, perquè com que em sap greu per la dona, però... És que han de ser molt tonto, eh?
Ai, ai,
per creure's això.
No, però al final la gent per amor fa bogeries. Saps?
Sí.
Ja, ja, però vaja...
Clar, ara t'ho explico. L'estafador va contactar amb ella per Instagram, val? I va aconseguir seduir-la.
És que m'estic imaginant, perdó, eh? M'estic imaginant la senyora del Japó preguntant-li, però, cariño, què vas a coger per a venir?
Un cohete.
Saps? No, no, perquè, clar...
No, però li deia que... Bueno, ara t'explico.
Va.
Més tard van traslladar la conversa a l'app de missatgeria Line, on li va demanar diners per poder fer front a les tarifes d'aterratge del coet. Atenció, és això perquè li demanava els diners. I...
El peatge, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha el peatge de Martorell
era com
i el de la NASA. N'hi ha dos al
sí.
món.
Era com l'única manera de tornar a la Terra. Increïble, però cert. Li deia, vull començar una nova vida al Japó. I clar, la dona pues, s'ho creia. Si bé els diners mai eren suficient, quan ja portava 30.000 euros cedits, la dona va decidir denunciar els fets a la policia, clar, que va obrir una investigació de manera immediata davant de l'evident falsedat.
Va dir 29.000, no, 29.000 li dono, però 30.000 ja em sembla massa.
Molt fort, no?
Sí, 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 sí.
Un poco triste.
La segona notícia del dia.
Sí, perquè tenim dues novetats avui. En primer lloc, la ciutat catalana amb més contaminació lumínica.
Ep.
Vinga, va, apostes.
Barcelona.
Barcelona.
Ah, típica, eh? Típica.
No deu ser, no deu ser.
Com sigui Tarragona, no m'ho crec. Ja t'ho dic ara.
No, no, espera, espera. No ho mireu, eh?
Tarragona, Las
Vegas.
No
ho mireu. És sorpresa. Sí, sí. No ho miris.
No miro, no miro, no miro.
No miris.
No miro.
Vale, va, que us explico. Espanya no disposa de dades actualitzades, però... Un estudi independent de l'investigador Alejandro Sánchez de la Universitat Complutense de Madrid ha fet un rànquing de les ciutats que més energia gasten amb la il·luminació nocturna.
Val.
La primera de la llista, atenció, redoble de tambores, Bilbao.
Oh.
Val, aquesta és la primera
Bilbao?
De l'estat.
No, no ho hauria dit. Jo hauria dit Madrid.
Jo
sí,
penso
també.
Que potser és per les llums de Nadal, no? Podria ser, però no m'he llegit l'estudi.
Les llums de Nadal seria Vigo, eh?
Exacte.
I el seu meravellós alcalde.
Ah, és sí. veritat, això. Veus? És veritat. Cosetes. Sí que... El que sí que sé és que l'estudi han tingut en compte aquestes cosetes. El nombre de fanals per metre quadrat, la potència de les bombetes i la contaminació lumínica que s'observa des de l'espai. És a dir, que pot veure el fals estafador...
Exacte, el senyor que està... Sí, sí, sí.
Els dels 30.000 euros. I en el segon lloc hi podem trobar una ciutat catalana. Estem a la segona posició de tot l'estat i ara comprovarem si anàveu ben encaminats, d'acord? Ho faré com si fos una entrega de premis, per tant, aniré superlenta i no acabaré mai.
Val.
La ciutat catalana amb més contaminació lumínica per habitant...
Nina, m'ho estic fent a sobre ja, eh?
És...
Va!
L'Hospitalet del Llobregat!
Home!
Tre.
Home, sí, també. Si no era Barcelona, era l'Hospitalet. Si no era l'Hospitalet, era Cornellà.
No sé si és una notícia per aplaudir o per preocupar-se, però com que ho hem fet com si fos un premi, aplaudirem. Si us plau, aplaudim.
Bravo! Visca l'Hospitalet!
Molt bé, l'Hospitalet, moltes felicitats. Altres ciutats amb molta despesa en l'enllumenat públic nocturn són Badalona a la 9a posició estatal i Barcelona a l'11a.
Déu-n'hi-do.
Poca fe, que teníeu en Barcelona, mare meva.
Jo ho he dit a vegades, que Barcelona em sembla poc il·luminada. És una ciutat fosca.
Dins del top 20 hi apareixen Cornellà de Llobregat.
Ciutat fosca, m'ha quedat una mica Carles Porta, també t'ho dic.
Sí.
És una ciutat fosca.
De posar llum a la foscor.
Sí.
Viladecans i Sant Boi de Llobregat, d'acord? Recordem que la contaminació lumínica té un fort impacte en la biodiversitat, la salut i la despesa de recursos públics.
I quina és la segona notícia de casa nostra, Nina?
Doncs, Joan, molta atenció, perquè ahir a la nit va ser una estrena molt, molt, segons diuen les crítiques, el retorn triomfal del programa de Joc de Cartes.
Sí, senyora.
Presentat per Marc Ribas.
Sí, va estar molt bé, va estar molt bé.
S'ha estrenat la 9a temporada de tardor amb l'audiència pels núvols. Vosaltres l'heu de veure?
Sí, no, sí, la veritat. Sí, sí. Jo sí.
Andreu, l'has de mirar.
Va estar molt bé, molts ganivets pel mig, eh?
Exacte, perquè jo sí, i tela. Ahir buscaven el millor xef jove del Vallès Occidental. Fins a 840.000 persones van posar TV3 en algun moment del programa, és a dir, una mitjana de 470.000 mirant l'estrena, d'acord? I en el programa s'hi va poder veure errades garrafals i perilloses. Un dels participants, en Víctor, és al·lèrgic a la vedella i a la llet. Doncs resulta, sí, Andreu, ja pots posar-te la mà a la boca, perquè resulta que en un dels restaurants li han servit un plat que no podia menjar. I van haver d'aparèixer els antihistamínics d'urgència, d'acord? O sigui, pobre Víctor, des d'aquí, doncs, una abraçada. Mm. Però espera't, perquè si abans parlàvem d'estafadors, atenció, que aquest petit engany d'en Sergi, el suposat...
Petit.
Sí. Hem d'escoltar el petit engany d'en Sergi, el suposat xef de Can Citro.
Ens has enganyat en el programa del Joc de Cartes i tu no ets cuiner.
Soc el que s'encarrega de la cuina, però no sóc el que cuina cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Atenció, molt fort.
Més a vegades.
Què en penses, Andreu?
Huele a chamusquina.
Aquí huele a chamusquina, eh? Per cert, també olorava ahir a chamusquina quan algú se li va cremar l'arròs.
Sí, no, i de fet, en aquest mateix xef, els altres participants van passar el dit per la campana d'extracció i van treure el que li van dir petroli, eh?
No, sisplau, no,
petroli,
això,
sí,
això,
sí. O sigui, que hi ha molt bif, mireu el capítol
si no
l'heu vist.
Això és molt xicote, també, sí.
I res, doncs molt recomanat, molt fortament.
I anem cap a la notícia musical del dia, Nina.
Doncs sí, aquest matí els seguidors del grup Manel s'han trobat amb la sorpresa d'una nova cançó a les plataformes de música a demanda Spotify i Apple Music que no havien anunciat abans ni n'havia fet cap promoció al grup.
És a dir, no teníem pensat treure una cançó, però ha sortit una cançó.
Tu imagina't, t'aixeques, vas cap a la feina, poses Spotify, vas al teu grup preferit, que en aquest cas seria els Manel, val? I de cop i volta veus una cançó nova. Què fas? L'escoltes, no?
Sí,
clar, òbviament.
Val. Doncs la cançó en qüestió es diu Mango, val? Us proposo que l'escoltem perquè ja veureu que té una essència completament Manel. Ja veureu.
Vai cùng la birra, baby, em thích nó từ lâu. Tại sao em không nói cho anh... El mar.
Sí, bon però total, eh? No té res a veure amb l'estil.
No té absolutament res a veure.
Ni la música, ni res. O sigui, tampoc és una cançó en català i les veus no corresponen a cap dels integrants del
això
Manel.
Això m'ha passat a mi aquest matí, eh?
Sí?
Sí, això d'obrir l'Spotify i veure...
I Joan, què t'ha passat?
Nou senzill de Manel.
Que estàs decepcionat.
A mi m'ha agradat molt, Manel. I he vist Mango, nou senzill de Manel. I l'he posat, m'ha sortit això, dic...
Molt fort.
Saps?
Sí, fons de l'entorn de Manel expliquen que la cançó no és seva ni hi tenen res a veure, que tot plegat és un error de les plataformes i que aviat s'haurà retirat. De fet, els crèdits de la cançó diuen que el compositor és Le Van Nam i que la discogràfica és Gladys Inc. I així que avui us deixo amb aquesta anècdota digital que ha resultat ser una estratègia de màrqueting molt bona per Le Van Nam. Em muốn xuyên xoa, em muốn nói tương lai mà cho tôi về nhà nhưng có thấy đâu.
vậy cũng đã biết là baby em thích nó từ lâu. Tại sao em không nói cho anh là tối qua em ở đâu? Em đi cùng với nó, anh không tin em thêm được đâu. Vì mà em đã chào hắn giống như cách mà em nhìn anh lần đầu. Yeah. Và anh cũng đã biết là baby em thích nó từ lâu. Tại sao em không nói cho anh là tối qua em ở đâu? Em đi cùng với nó, anh không tin em thêm được đâu. Vì mà em đã chào hắn giống như cách mà em nhìn anh lần đầu. Yeah, yeah. Lắc lư sập sinh, nhanh chóng muốn em phải một mình. Nhưng tôi hư là giật mình, sao đâu mà của em nó cứ lặng thinh. Em vẫn nói là em không sai, nhưng baby sao em vẫn cứ luôn thất hứa. Anh vẫn luôn có nó trong đêm để đối với em, sao cho nó thật vừa. Hôm nay anh thức dậy và chẳng nhớ mình là ai. Yeah. Và trong thân xa hao gầy và đêm nay anh lại say. Mà gặp em anh tự hỏi ở đây là ai nhờ. Trên tay anh là whisky hay là Jacob Meister. Đừng có đứng gần bố vì không cùng tần số. Vì ta nghĩ nên làm đổi cách xưng.
La Caravana, una tribu de benavinguts que fa ràdio.
Una cançó que hem estat a punt de triar-la de sintonia per aquest programa, eh? És bona.
És boníssima.
En fi, va.
Vinga, va.
Reportera intrèpida, has tornat a sortir un dia com avui als carrers del barri de Sants a preguntar a la gent què?
Què? Avui, cansada de tantes excuses, perquè estic farta de les excuses de la gent.
Sí?
És a dir, li puc fer una pregunta per Radio Estel?
No, no tengo tiempo, es que tengo prisa. Voy al médico, voy al trabajo. Es que no entiendo el español, es que tengo que trabajar en casa.
Però els ítems de veu són aquests? És a dir, tu
no,
fas
no
aquesta veu quan
canviant.
Preguntes i
ah, no, 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 jo no pregunto així, què vols que... No, 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 que em posaria en perill a mi, o sigui, pensaria... No, no.
Va.
I avui una excusa que m'he trobat molt heavy i diu és que tengo que entrar en casa.
Bueno, si ha d'entrar a casa, d'entrar a casa, Nina.
Sí,
respectem-ho.
Sí. No, no.
Hi ha gent que vol entrar a casa seva.
Que hi entri, però tela, que em diguis això. No, no, res, passa, passa,
no,
carinyo,
no,
ja
Nina,
veus tu.
Ha estat sincer?
Sí, sí, no, sincera, sincera.
Veus?
Sí, sí. He preguntat a la gent per les seves millors excuses.
Home.
Els he proposat dues situacions, d'acord? La primera d'elles, quina excusa posem per no quedar amb algú que ens fa mandra?
Home.
Aquesta és la primera, val?
Home.
Per no quedar amb algú, és a dir, abans de trobar-nos-hi.
Sí.
I la segona és, quina coartada utilitzes per poder marxar d'una trobada o una cita que veus que ja no porta més enlloc? Sí? O que n'estàs fart?
M'agraden.
Avui, doncs, descobrirem un munt de tòpics que ens poden ajudar a identificar aquelles persones que, pel motiu que sigui, no són sinceres amb nosaltres.
Mm.
Ja sigui a moda de mentida piadosa,
mm.
o bé, jo crec que ens costa molt a tots dir la veritat perquè no ens prioritzem, d'acord? Vale. M'explico. Si posem una excusa és perquè ens fa mandra dir que preferim fer una altra activitat que ens satisfarà més. Se m'entén?
No. T'anava a dir que sí, eh?
No sé, crec que potser ens preocupem massa per quedar bé. Avui ho descobrirem.
Val, ara t'entres millor.
Escoltarem primerament les excuses que posen la gent del carrer per no quedar amb algú que els hi fa mandra.
Excusa.
Aquests ha sortit un imprevist.
A veure, la sincera seria que tinc moltes coses a fer, però realment jo no tinc ningú, com es diu, por a dir que em quedo a casa a veure una sèrie i ja està.
Que tinc coses a fer de la uni.
Normalmente que tengo mucho curro.
De normal diria que m'ha sorgit algo de la família, tipo ven als cosins o alguna cosa així.
Potser que tinc coses a fer de la uni o del casal o del que sí.
Que m'estan esperant, normalment, no?
Buf. que tinc classe. Estudio matins i tardes, però tot i que no tinc ni classe, doncs dic, no, és que tinc classe, no puc quedar, ja està.
I si és de nit?
Si és de nit... No, doncs que tinc un altre plan i ja està, i que no puc perquè ja havia planificat amb altra gent i ja està.
Ah, no, jo ho dic clarament. Sempre dic, de veritat, sempre dic que no em ve de gust en aquell moment. I com ja em coneixen, doncs no podria posar cap excusa ni voldria.
M'he adormit.
T'has adormit?
M'he adormit, ja està.
I si és abans, un dia abans...
M'he dormit també.
Doncs que tinc que fer de pare.
He de fer de pare.
Sí, he de fer de pare. Atenció, perquè no. Aquest últim home ha obert
no
un meló,
no
eh?
No que tinc un fill.
No, no, he de fer de pare.
És que he de fer de... Hauria, clar, estaria
no
bé que un
sigui,
dia...
No és que
de pare.
Sigui i hagi decidit ser-ho. No, és que m'ho he trobat i ho haig de fer,
exacte,
saps?
Exacte, m'ha agradat molt.
Ha
I m'agrada molt també la gent que riu. perquè vale. Quan et sinceres de veritat...
Rius abans.
Rius i fas el...
sí. És com que estàs a punt de dir una coseta que dius... Ai... Bueno, atenció, perquè és el que et deia, eh? Aquest últim home ha obert un meló. Quin? Doncs els fills i les filles com a excusa. D'acord?
Sí.
Jo, com que òbviament encara no he arribat a aquest moment vital de la meva vida, no he tingut encara fills, no havia caigut en això. Els pares usen els fills com a pretext per fer-se els ocupats. Comprovem-ho perquè no és l'únic, eh, José, sisplau.
Doncs també que m'esperen a casa, que he quedat amb el meu fill petit i que ja tinc que anar cap a casa.
Se'm fa tard, tinc que anar a buscar la meva filla. Passaré la meva filla per tot.
Home, comprovadíssim.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
He viscut enganyada.
Ara.
Ara, quan vagi a casa... A casa li preguntaré als meus pares si m'han utilitzat mai d'excusa o no. No pot ser.
Sí, sí, ho hauràs de fer.
Em sento utilitzada.
Sincereu-vos, però, bueno, com a família.
Espera un moment, perquè pares, mares, tutors legals, atenció, perquè us vinc a recordar que tots vosaltres, abans d'usar els vostres fills com a excusa, vau utilitzar els vostres pares i a les vostres mares.
Ahà!
Posa la prova, José.
La meva mare m'ha dit que he d'anar a casa, corrents, que em fotrà la bronca, i sí, algo així. Sempre la família és una bona opció.
M'ha trucat la meva mare, m'he hagut de marxar.
Què? M'ha trucat la meva mare o així, tinc que anar a casa.
Txan-txan.
Sí, sí.
Haig de trucar la meva mare, sí, m'ha trucat sí, la meva mare, sí, haig de marxar, perquè si no em renyaran,
jo
tal.
Jo penso que, ho dic obertament,
diràs.
Jo diria que he matat a la meva pobra àvia com 20 vegades.
Ala, Joan.
Sí. Sí, 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 sí.
Això és molt lleig, això... realment.
Ah, m'estic sincerant.
Mira, el José et para la música i tot. No, no, és que és molt, molt heavy el que acaba de dir. Però bueno, no passa res, no et jutjaré. No, no sé jo qui, no sé qui, no em posaré a fer judicis.
Ara.
I les famílies són l'excusa perfecta, eh?
Veus?
Sempre.
Ja t'ho deia.
Hi ha una noia que ho diu, eh? La família sí, sempre sí, funciona. Sí, sí. Culpables tots i totes. Tu, jo, l'altre i el de més enllà.
Sí.
Tu, Joan, quina excusa uses per no quedar amb algú quan et fa mandra?
Jo, saps... Jo uso el quan em trobo algú pel carrer
sí.
I fem allò de... Aviam si quedem per veure'ns, que
cafè.
Fa molt temps que no ens veiem.
Clar.
Jo sóc el que insisteixo, perquè com més insisteixes,
sí?
Menys sembla que no vols. M'explico?
Sí, i més pesat sí? Se li fa l'altre, eh?
Exacte, i més pesat se li fa l'altre voler quedar.
Jo directament trigo un respondre, per exemple, si m'ho diuen pel WhatsApp...
Vols que quedem després del programa per fer
no,
un cafè?
No,
si vols, quedem, eh?
No em ve de gust,
ho dic perquè sempre que ens veiem estem treballant.
Veus com insisteix tant? És que és molt pesat, eh? De veritat.
Sort ja ho parlarem després.
Val. Sí, bueno, perquè ets el meu jefe, eh? Però bueno. Jo directament trigo un respondre al WhatsApp, per exemple, val? Perquè penso que hem d'acceptar que tots i totes tenim moments i moments i que no sempre hem de donar una resposta immediata.
Sí.
I quan arriba el moment que em veig més encoratjada o amb
encoratjada.
Més ganes, dic el que em surt. Si vull, vull. I si no, doncs mira, li dic que potser la setmana que ve, saps?
Vinga.
I ja està. I ara. Val. Passem a la segona pregunta.
Som-hi.
Quina coartada utilitzes per poder marxar d'una...
Coartada, eh? Sona més fort, això.
Coartada,
ja.
Sí. Com val. Si fos detectiu Conan.
Val, val, val.
Doncs quina coartada utilitzes per marxar d'una trobada o una cita?
Bueno, que algú m'està escrivint i que he quedat amb algú, que m'està trucant per alguna cosa important. O, bueno, aquesta és la bona que mai falla. Ningú pregunta res més. I si és molta gent, si és amb alguna persona individual, si és més complicat. Perquè t'estàs esperant a tu únicament. Però si és un grup de gent... Cap ningú pregunta i cap problema.
Que he quedado con alguien.
Li dic a algun amic que em truqui per telèfon i venga.
Bueno, no és cap excusa, és que la ve la realitat. És que jo tinc la mare que tinc que posar-la a dormir i tinc a... És una persona gran. Evident, no és cap excusa. Seria la
jo no
realitat.
Poso excuses. Dic, mireu, ja és l'hora i me'n vaig. I ja està. Normalment més suau, evidentment, però sí, més o menys.
Crec que no em poso cap excusa, crec que simplement dic m'he d'anar i ja està. O arribaré tard a casa i vull arribar abans o el que sigui.
Me'n vaig, directo, pam, i te'n vas.
No, marxo de la mateixa manera. De la mateixa manera. M'he agobiat, me'n vaig i ja està.
Doncs ja està.
Pam.
Aquestes són les excuses, els nostres testimonis d'avui. I ja me'n puc anar. Oi que sí, Joan? Me'n vaig. Vinga, ja he fet la meva feina.
Espera, José. Què dius? Què dius que quedes aquí?
Ah, Joan, que és broma, que no vull posar en perill el meu show. Va, que et regalo un tall més. Vols un regal?
Sisplau.
Vinga,
bonus
va.
Track.
Un bonus track. Aquest tall adverteixo que...
Perdó, m'ha agradat molt, perquè la gent diu que truquin els amics o qui sigui
sí.
Per fer allò de... Marxo, que m'han trucat, que he de marxar.
Però potser es nota, no?
Segona vegada que em sincero amb aquest programa.
Tu també ho has fet.
Jo he arribat a parlar sol pel telèfon mòbil.
Ai, no, Joan.
Sí,
pensa, o sigui, que
no
si t'arriba...
No cal trucada, no cal que et truquin.
No, però és que pensa que si t'arriba una altra trucada entremig, que tu estàs fent veure que et truques a algú, llavors què fas, Joan? Quedes fatal. O sigui, no pot ser.
No ho havia pensat, veus?
Clar, no, això és perillós. Si ho
no
fas, ho modo silencio. Sí, sí, o sigui, sí, sí, per favor. Adverteixo que el bonus track, el tall que et porto de regal, de nou, per nosaltres no recomanem arribar a aquest límit, eh? Aquesta dona... doncs arriba a un límit, val? No val. Recomanem arribar a aquest. No obstant, crec que és molt important escoltar el seu testimoni i com a reportera intrèpida he de mostrar el resultat de la meva recerca.
Per què fas recerca?
Perquè reportera intrèpida, saps? És el personatge.
Ah,
saps?
Perfecte.
De... l'has creat tu, eh? Vull dir,
sí?
Aquest monstre. És culpa teva.
Gràcies, Siri.
Veus com dic així, José? Va, José, posa'm el bonus track.
Oh, abans feia servir excuses. Ara dic que no em ve de gust. Bueno, has de passar una depre per fer això, eh? Recomano a tothom que agafi depre i ansietat i s'alliberi. Que estic cansada, que tinc coses a fer... No, vaig amb la veritat bastant per davant. Bueno, he esperat 56 anys. No espereu tant.
No espereu tant, no espereu,
no espereu tant.
Tant.
Com us deia, des de la caravana no recomanem per res del món patir una depressió ni
no,
una ansietat.
No.
De fet, us animem a que si mai sentiu que no sabeu gestionar el que sentiu... literalment, que tot us sobrepassa, assistiu als professionals de la salut mental, si us plau, per això.
Ara t'escolto, Nina.
No és cap bogeria ni denota cap debilitat. Al contrari, demostra una valentia molt gran.
I
apa,
tant.
Dita queda, no trigueu 56 anys com la nostra estimada Laura.
Oh. Ai, totalment d'acord, Nina, però... escolta'm, Laura, eh?
Sí.
T'has tornat a inventar el nom o...?
Millor que deixis de preguntar si me'ls inventus i que assumeixis que tots són inventats des d'un inici, Joan.
Val.
Val?
Val, val.
Escolta de la veu del poble, donem pas a la nostra experta del dia, Dolors Líria, vicedenegada del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda, senyora Líria.
Hola, bona tarda.
Com és que els humans donem excuses per aquestes i moltes altres situacions?
Bueno, les motivacions per donar excuses també són, poden ser diferents, eh? Perquè pot ser, per exemple, una defensa, no? Si, per exemple, ens estem sentint atacats o qüestionats per algú. O també poden fer-se de manera estratègica, no? Quan no volem donar una informació que creiem que no ens convé donar, o si creiem que pot tenir un impacte negatiu en l'altre, no? Que aquí estaria acabades les mentides piadoses que dèieu, no? O a vegades, moltes vegades, també respon a una dificultat per ser assertius, no? En un moment determinat, quan, per exemple, ens demanen alguna cosa i ens costa dir que no, no? Tots aquests exemples que posàveu també abans. I després també a vegades ens posem excuses internes, diguem, no? O sigui, per resistències pròpies, no? Per a fer coses que ens costen. I en aquest cas diguem que l'excusa té una funció de rebaixar l'angoixa que ens produeix pensar que hem de fer això, per exemple.
Avui estem parlant en aquesta secció amb la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la senyora Dolors Líria. Bona tarda, senyora Líria. Jo volia preguntar-li si tenim una tendència, l'ésser humà de per si té una tendència a mentir, o dit d'una altra manera, ens costa dir la veritat.
Home, a veure, jo no diria tant que tenim una tendència a mentir, el que tenim és la capacitat de mentir, no? Mm. Llavors, a vegades ho fem servir per una bona causa, en tot cas, i altres vegades potser no tant, no? El que sí que a vegades ens passa és que ens costa confrontar-nos amb el fet de dir als altres algo que creiem que no volen escoltar, per exemple, no?
Mm-hmm. Podríem parlar, doncs, que a vegades ens falta... si ve d'aquesta part més negativa, valorar-nos una miqueta més per dir el que realment volem?
Efectivament. Quan no podem dir tot en una certa mesura, evidentment, per fer-ho una vegada de tant en tant no passa res, però quan no podem dir mai que no a algú que no volem, no? Doncs això afecta la nostra autoestima, i també ens fa sentir malament.
Mm-hmm. Perquè... a vegades ens importa massa el que pugui dir la gent, ens importa massa tant que no podem ni gestionar el que tenim nosaltres mateixos?
Sí, als humans ens importa molt, la mirada de l'altre és important, no? I per tant a tots ens agrada, doncs, que ens estimin, i quan hem de dir que no, hem de posar un límit, clar, això a vegades ens imaginem que estem creant un malestar a l'altre que, diguem, tindrà com a resultat que l'altre no ens estimi tant, o que estigui a disgust amb nosaltres.
Com podríem deixar de donar excuses?
Bé, no sé si hem de deixar de donar excuses. A vegades és necessari donar excuses, no? Uh-huh. El que sí que seria interessant és veure si les excuses les donem perquè no ens sentim capaços de dir que no, allò que ens estan demanant. Aquí sí que hauríem de poder revisar per què ens està sent tan difícil, perquè si no ho fem mai, sí que és veritat que això, com dèiem, ens pot afectar la nostra autoestima i el nostre estat emocional.
Perquè Vicedegana ara ens deia, a vegades és necessari donar excuses, i per què ho fem més, per nosaltres mateixos o per l'altre?
Doncs sempre hi ha una mica de fer-ho per nosaltres mateixos, tot el que fem, no? Però a vegades sí que un posa una excusa perquè sap que l'impacte que tindria dir la veritat en aquella persona és molt negatiu, i valorant el cost-benefici, doncs decideix de manera estratègica, no? Doncs posar una excusa.
Vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, senyora Dolors Línia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
5 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida anem cap a Londres per saber què és el que ha passat amb la primera ministra que ha dimitit, Liz Truss.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
I un dia com avui, aquesta sintonia ens parlaria de què hem de fer secció de mar o muntanya en aquest programa, però, notícia de darrera hora, Liz Truss, la primera ministra anglesa, ha dimitit, per sorpresa, almenys per sorpresa meva. Anem cap a Londres amb l'excorresponsal del Financial Times, Jimmy Barnes. Senyor Jimmy Barnes, què tal? Molt bona tarda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde Londres, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con Liz Truss?
Bueno, ha pasado, digamos, lo que debía de pasar, ¿no? Porque yo no recuerdo en más de 30 años de periodismo político en este país un esperpento como hemos estado viviendo bajo su pequeño mandato, ¿no? Porque lo ha hecho todo mal desde el principio, anunció un programa económico totalmente fantasioso que no tenía el apoyo del Banco de Inglaterra, de los mercados, de su propio partido, y ha ido poco a poco, en las pocas semanas que ha estado de primer ministra, perdiendo el apoyo de los sus parlamentarios dentro de su propio partido, para no decir del resto del país, donde los sondeos de opinión la ponían con un 13% de apoyo, que es el más bajo que ha vivido cualquier primer ministro desde la posguerra.
Recuerdo justo antes de Boris Johnson, y precisamente con Boris Johnson como primer ministro, que el partido de los Tories, el partido conservador británico, había quedado dividido. Ni eso Liz Truss ha podido solucionar, ¿no?
Pues no, y hay que recordar precisamente, como bien dices, que en el proceso electoral que se llevó a cabo después de la dimisión de Boris Johnson, hay que recordar que Liz Truss fue elegida por una muy pequeña minoría del electorado, compuesto por militantes del Partido Conservador, en una elección donde votaron un menos de 5% del electorado nacional. Así que entró con, yo diría, con ya su legitimidad bastante cuestionada. Y ahora el problema que se enfrenta no solamente su propio partido, sino el propio país, es cuál es la legitimidad de tener otro ministro, el último que hemos tenido en pocas semanas, qué legitimidad tiene para seguir en el gobierno sin unas nuevas elecciones generales.
Jimmy Barnes, que ens feia una pinzellada de com havia estat aquest mandat, este mandato corto de quien podremos decir ya que será conocida como Liz Truss la breve. ¿Un corto mandato como este se puede valorar de alguna manera?
Sí, bueno, yo creo que yo solo lo valoro con una palabra, que es desastre. Yo realmente no recuerdo ni un gobierno, un primer ministro conservador o laborista tan desastroso, porque es que lo ha hecho todo mal. Lo ha hecho todo mal, empezó mal y ha acabado mal, ¿sabes? Anoche en el Parlamento es que llegamos a un momento de unas escenas que también yo no lo recuerdo en mi vida adulta de corresponsal, que era ver a miembros del Parlamento Tory chillándose uno al otro siendo separados físicamente de una batalla campal. Esto es que se ha visto en otros momentos en otros países, pero en este país es que no se recuerda una escena semejante. Y de cierto modo era una imagen de un partido que está completamente fragmentado. Está fragmentado como ha estado durante mucho tiempo entre los europeos, los anti-europeos, digamos, más a la derecha que los del centro y que son los centro y de los de centro izquierda, a los que están divididos en términos de política económica en un momento de gran crisis económica, a los que van por austeridad y los que van por más inversión en el sector público. Así que, y a nivel de personalidades, realmente va a ser difícil encontrar un personaje que pueda unir a todas estas facciones. De cierto modo, lo único que va a unir a algunos, y yo diría a bastantes miembros del Parlamento, es una cosa bastante cínica, que es simplemente el sentido de que quieren, no se quieren quedar sin trabajo, o sea, que quieren seguir en el Parlamento por lo menos un año más antes de ir a elecciones, porque si no, se quedan en la calle. Uh-huh.
Te quiero hacer todavía tres preguntas, Jimmy Barnes, tres preguntas muy concretas. Primera, ahora hablábamos de la división que existe en el Partido Conservador Británico, pero no es que el Partido Laborista estuviese en su apogeo precisamente cuando Boris Johnson llegó al poder. Si vamos a elecciones, ¿qué panorama nos podemos encontrar?
Bueno, yo te lo iba a mencionar el Partido Laborista, pero ya que lo mencionas, efectivamente el Partido Laborista hoy está en una situación totalmente diferente de la cual estaba cuando Johnson llegó al poder. Es un partido muchísimo más unido, con un líder que poco a poco lo ha llevado tiempo, pero pues se ha sentado como un futuro primer ministro. Su discurso al Congreso del Partido Laborista hace pocas semanas era magistral en muchos temas importantes, por ejemplo, en términos económicos, en términos ecológicos, en términos de visión internacional. Y en este momento los sondeos lo que apuntan es que si hay elecciones mañana es que habría un resultado tan mayoritario para el Partido Laborista tan o más que el que ganó Tony Blair en 1997, que fue aplastante, como bien recuerdas.
La segunda pregunta que te quería hacer, Jimmy, es que desde aquí, desde lejos, desde Cataluña, tal como vemos el panorama político en Londres, parece que el Reino Unido no termina de levantar cabeza desde la propuesta del Brexit. ¿Puede ser todo esto una causa-consecuencia o una consecuencia-efecto?
Bueno, obviamente depende con quién hables, ¿no? Yo soy abiertamente declarado europeísta y anti-Brexit. No lo voté en su momento como ciudadano británico y sigo pensando que fue una gran equivocación. Sin duda yo creo que sí ha impactado esto, porque lo que hemos tenido digamos, en más de 3 años de estar fuera de Unión Europea, es que no todas las mentiras que dijeron o las promesas que hicieron los que estaban a favor de salir de la Unión Europea no se han llevado a cabo. Por ejemplo, no hemos tenido un gran acuerdo comercial con terceros países que pueda suplantar el acuerdo comercial que teníamos con la Unión Europea. Tenemos muchísimas dificultades, como bien sabes, para no ir más allá que las relaciones bilaterales entre Reino Unido y España en términos de cómo afecta al público común, en el sentido que yo cada vez que voy a España, como británico, tengo que hacer una gran cola para entrar en un país que quiero muchísimo. Y por otro lado, hay problemas de importación aquí de productos españoles con mucha más burocracia, a pesar de que España sigue siendo el exportador más importante de vegetales y productos agrícolas a Reino Unido. Y hay muchas empresas españolas muy importantes aquí asentadas, como bien sabes. Y el turismo es muy importante. Y a nivel bilateral hay mucho para mejorar. Y sobre todo la relación con Europa está como casi en un impasse, ¿no? Porque hasta que se solucione el tema de Brexit, se gane un poco más la confianza, la cosa no avanza en términos muy concretos, por ejemplo, con Irlanda del Norte, incluso el tema de Gibraltar.
Y por último, Jimmy, te voy a hacer que me hagas un poco de sociólogo. Si recuerdas, el día posterior a que muriera Su Majestad la Reina de Inglaterra, Elizabeth II, te preguntaba cómo se había levantado el Reino Unido. Hoy te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo se ha levantado hoy el Reino Unido?
Bueno, yo creo que tú y yo hablamos en su momento, sigo insistiendo y lo recordaré el resto de mi vida, con mucho afecto a la reina, pero también esos momentos que vivimos cuando hablamos tú y yo y que era de una cierta luto nacional, pero también un gran sentido de unidad nacional. Ahora te hablo y sin duda no solamente ha estado lloviendo a cántaros fuera, que tampoco levanta el ánimo en Londres, pero el hecho es que el Partido Laborista, como bien sabes, ya está clamando, y el Partido Liberal Demócrata y los escoceses todos están diciendo que hay que haber elecciones. Yo creo, mi sentido es que la mayoría del electorado quiere ir a unas nuevas elecciones, pero otra cuestión es si el Partido Conservador va a intentar, por las razones que te dije antes, de los propios miembros del Parlamento que se quieren quedar en su trabajo sin perderlo yendo a unas elecciones ahora, y van a intentar sobrevivir otro año. Yo personalmente creo que para resumir, no tiene una legitimidad democrática, salga quien salga, el nuevo primer ministro, sin ir al pueblo, sin ir al electorado de nuevo.
Ex-corresponsal del Financial Times y a estas alturas ya amigo, Jimmy Barnes, que vaya muy bien, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Un gran abrazo, amigo. Adiós. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning and I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have
10 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Recordareu molts de vosaltres que el passat divendres dues activistes de Jet Stop Oil van llançar una llauna de sopa al quadre dels girassols de Van Gogh de la National Gallery de Londres per protestar contra l'ús del petroli i el gas com a energia i cridar l'atenció sobre el canvi climàtic. Una acció que ha provocat controvèrsia en el si de la societat. Tota protesta és lícita? Quins en són els seus límits? I és que, tot i que les organitzacions ecologistes i científiques que protesten contra el canvi climàtic protagonitzen sempre accions pacífiques i no violentes, també és cert que els darrers mesos aquestes iniciatives s'han intensificat arreu del món. Ara bé, aquest tipus d'iniciatives criden l'atenció sobre l'emergència climàtica o precisament generen rebuig i suport a la causa per iguals? Per parlar-ne de tot plegat, avui a la caravana hi puja Jaume Osete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció. Jaume Osete, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jaume, de què parlem quan parlem de rebel·lió o extinció?
Doncs parlem d'un moviment internacional que va néixer a Anglaterra i que, sobretot, es basa en la desobediència civil, en l'acció directa no violenta, per provocar que els governs actuïn realment enfront de l'emergència climàtica i ecològica, que fins al moment, com és evident, no estan actuant perquè la temperatura no para de pujar i la concentració de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle no para de pujar, no?
Ara parlarem de què hem d'entendre per desobediència civil abans, però què ha de significar rebel·lió?
Rebel·lió. Mira, sí, bona pregunta. Jo diria que, abans que res, diria que ens estem rebel·lant pel que segurament és el més sagrat, que és la vida, no? És la vida, la nostra i la de tota la resta d'espècies amb les quals compartim la Terra. Això de rebel·lió vol dir, diria jo, no?, la meva opinió, que davant aquesta inacció no podem quedar-nos de braços plegats o confiant que els governs ho arreglaran o que les empreses ho arreglaran o que la tecnologia ho arreglarà. Perquè si pensem això, fracassarem, com ja estem fracassant, absolutament. Aleshores, hem de sortir d'aquesta inèrcia i hem de fer coses que potser fins al moment no ens hem plantejat de fer. I, per exemple, ha sortit un moviment que en teoria té l'origen també en el nostre, però que es diu rebel·lió científica. Uh-huh. I què vol dir? Que persones, fins i tot les persones que fan els informes de la ONU, de l'IPCC, estan disposades a fer coses de desobediència civil, d'aturar una... posar-se davant d'uns cotxes o d'uns camions. L'altre dia, una de les autores d'aquests informes de l'IPCC, Julia Steinberger, es diu, hi ha un vídeo que no sé si l'heu vist, que surt com la policia se l'emporta, és una científica autora d'informe IPCC, com la policia se l'emporta, i ella va fent un discurs mentre se l'emporten, dient que això ho fa per la seva filla. No? És fer aquest tipus d'accions. Evidentment, no tothom ha de fer accions d'aquest estil. En un moviment pot haver-hi diversos rols molt diferents, des de portar les xarxes socials fins a parlar en premsa o molts d'altres, o això, no?, fer una acció de disrupció.
A tu t'ha tocat parlar en premsa, eh?
Sí, sí, però no sol, jo també em poso de banda del que calgui, no? Però sí, sí, o sigui, és cadascú dintre de les seves possibilitats, mesures o voluntats fa el que pugui per contribuir a això, a fer sonar l'alarma. És que la veritat és que la situació és tan greu i tan urgent que ja no sabem com fer sonar l'alarma perquè realment la societat i al mateix temps la classe política reaccioni. Perquè la situació és realment greu. I si vols, parlem una miqueta de quan greu és.
Ara en parlarem de tot plegat. El primer que volia fer, Jaume, amb tu, era saber ben bé, rebel·lió o extinció, a què us dediqueu, què feu i, sobretot, què demandeu.
Sí, mira, ràpid. Nosaltres tenim 4 demandes. Val? Una que vam afegir, inicialment teníem 3 i ara tenim 4. La 0, que és aquesta que hem afegit, és la justícia climàtica. Que, resumit, vol dir que els que menys ho han provocat són els que més ho estan patint i ho patiran. Aleshores, això no es pot permetre i s'ha de fer que qui més ha contribuït més assumeixi això, no?, les mesures, etc. I donar el finançament als països més pobres, etc. La número 1, i això diríem, com va dir Jesucrist, no?, la veritat us farà lliures, no? La primera és dir la veritat. Que els governs i els mitjans de comunicació diguin la veritat sobre la situació d'emergència. Això, en part, s'ha aconseguit perquè totes les administracions han declarat l'emergència climàtica, no? Però, clar, declarar-les no és suficient. primer està bé declarar-la, però a partir d'aquí has d'actuar. I aquí ve la segona demanda, que és que s'actuï ja. O sigui, que es facin totes les polítiques necessàries per reduir les emissions i perquè es deixi d'utilitzar combustibles fòssils. I la tercera, que em sembla superinteressant, és davant d'aquest bloqueig polític i la incapacitat de la classe política per fer les mesures, per molts motius, per als cicles electorals, per la pressió dels lobbies, doncs que demanem assemblees ciutadanes pel clima, escollides per sorteig representatiu de la societat, que sigui estratificat, perquè un conjunt que sigui una mostra de societat pugui, amb un assessorament previ expert, i després d'una deliberació, proposar les mesures necessàries.
Jaume, farem una cosa, perquè ens queden 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda, i jo li deia a en Jaume, home, avui havia passat això de la dimissió de Listras, teníem que anar cap a Londres, i quan ha entrat li he dit, si et pots quedar, comencem a parlar amb tu, anirem cap a serveis informatius i tornarem a parlar amb tu per abordar més la qüestió de fons, que és el canvi climàtic, que és la desobediència civil, etc etc. Abans d'arribar als informatius, però, sí que et vull preguntar si som nosaltres una ciutadania conscienciada sobre l'emergència climàtica.
Diria que cada vegada més. O sigui, van sortint enquestes periòdicament, i jo diria que es va notant una consciència cada vegada major. Només cal veure com ha anat aquest any, com ha anat aquest estiu, no? I jo diria que la gent ja és un tema de conversa de bar, no? De com de malament sembla que comencen a dir les coses. De vegades s'utilitza una frase que aquest es diu, aquest ha sigut l'estiu més fresc de la resta de la teva vida, no? Perquè vol dir, és que això anirà pitjor i no serà lineal. No serà lineal, i això és important, no? Aleshores, crec que la conscienciació va augmentant cada vegada més i crec que els nostres moviments cada vegada tenen més simpatia.
Sí o no? I ara abordem tota la qüestió de veritat a partir de les 4 i 5 de la tarda a la caravana sobre el canvi climàtic, eh? Però n'hi ha prou amb des de casa posar el plàstic al contenidor on li toca, el vidre on li toca, el cartró on li toca... N'hi ha prou amb això per combatre el canvi climàtic?
Absolutament no. Thank you.